bon dia. Avui a l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset farem un especial informatiu amb l'alcalde de Falset, Jaume Domènech. La rèplica als dirigents del Falset Esportiu, Manel Caballero i Víctor Molina, el viatge a Califòrnia com a president de la denominació d'origen Montsant, el nou llibre vermell de l'Ajuntament de Falset i de l'associació Carrutxa, la nova filla del vi, l'empadronament de Falset, la carretera Bellmunt-Falset, que començarà a caminar ja ben aviat, seran molts temes que en parlarem amb l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, tal com dèiem, aquest especial informatiu amb l'alcalde falsetà. Comencem, doncs, sense més preàmbuls, amb aquest especial informatiu amb l'alcalde de Falset, Jaume Domènech. Jaume Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Si et sembla, començarem pel tema futbol, un tema força polèmic a l'edició de l'informatiu en aquestes dues setmanes. Si l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, no compleix les seves promeses econòmiques amb el Falset Esportiu, amb un termini de 40 dies el Falset Esportiu desapareixerà i l'alcalde de Falset en serà el seu màxim responsable. Aquesta és una de les moltes acusacions que van dirigir els dirigents del Falset Esportiu en la seva persona, concretament el president Manuel Caballero i el delegat del futbol base, Víctor Molina. Algo que afegim aquestes declaracions dels dirigents del Falset Esportiu?
No, poca cosa. A veure, no, jo no vull entrar en cap polèmica i menys en una associació esportiva ni en cap. Vull dir, aquesta no és la feina de l'Ajuntament, però bueno, de totes maneres sí que tinc que dir que algun malentès hi deu haver, no? Vull dir, jo per això sí que en aquest cas puc dir que estic a l'Ajuntament per donar les explicacions que calguin, perquè en definitiva no fem més que el que s'ha fet cada any atrás i no crec que... No sé en qui deu haver... A veure, jo sí que puc dir que al futbol se'ls va garantir el mateix que se'ls va garantir el 2004, i inclús vaig dir que sense entrar en pressupost, que la quantitat que ha entrat al pressupost és la mateixa l'any passat, vaig dir que els miraria de que hi hagués un lleuger augment, vull dir que, per tant, és un tema que estem estudiant. Pensa que els diners de l'Ajuntament... Pràcticament els que es destinen a les associacions, tant esportives com culturals, pràcticament són els mateixos cada any, hi ha a partir de l'Ajuntament, i bueno, la pujada o la baixada la fem per aquí. No, el tema de les subvencions, en aquest cas les associacions, no és com el xiclet, que les puguem estirar i puguem... I és una quantitat tancada que pràcticament cada any és la mateixa, i ojalà poguéssim doblar-ho i triplicar-ho. Per tant, a veure, jo en aquest tema no vull entrar en polèmica, vull dir, el que sí vull dir que si hi ha algun tema poc entès o hi ha algun tema que no està clar, doncs, bueno, estic a disposició en aquest cas del president del futbol per explicar-li. També he de dir que, a veure, a vegades aquesta discrepància d'allò ja ha sigut, que per allí l'Ajuntament funcionem per pressupostos i per tant funcionem per anys naturals i el futbol funciona més aviat per campanyes i que amb ells les campanyes els agafa dos anys. Ara s'acabarà la campanya d'aquest any, s'acaba el mes de juny, juliol i comencen el mes de setembre. Per tant, sempre tenim aquestes puntes d'any que, clar, vull dir, potser això els fa desquadrar, perquè per la demés, doncs, bueno, en fi, no sé, qualsevol tema que vulguin que se'ls aclareixi, doncs jo estic encantat d'aclarir-los i de parlar amb ells.
Se't demanarà una reunió en caràcter urgent per solucionar el tema del futbol, per cert.
Bueno, doncs escolta, el dia que la vulguin la tenen.
D'acord. Deixem de banda el tema futbol, parlem del viatge a Califòrnia que s'ha realitzat fa... gairebé 5 o 6 dies, 9 dies a Califòrnia, com a president de la denominació d'origen Montsant, acompanyats amb els representants del sector del vi de la nostra comarca, no?
Sí, això va ser una... A veure, fa uns anys era organitzat per l'Ajuntament, l'any 90, concretament l'any 98, es va fer una missió empresarial que hi van anar diferents cellers de la DEO Priorat i de la DEO Montsant, que aleshores era DEO Tarragona Subzona Falset, i es va anar concretament al Vall de Napa i Sonoma de Califòrnia. Aquesta vegada aquest ha estat organitzada per la Confederació Empresarial de la CEPTA, que volien lligar també, entre altres coses, volien també estar estudiant tot un tema turístic a nivell de conjunt de la província, i bueno, ens ho van comunicar a les diferents DOs i ho van comunicar també als diferents cellers, i en aquest cas doncs, com a denominació Montsant i jo hi vaig anar, que també doncs, també serveix per altres coses, per conèixer una mica in situ bàsicament el model americà i concretament el model de Napa i Sonoma, que són dos models, és un model concretament important, vull dir, no és exactament el model d'aquí nostre, però evidentment de totes les coses s'ha de prenent i aquí doncs, hi ha conclusions força interessants que s'han pogut treure. El model de Napa, això no, és un model que el que crec jo que s'ha de tindre en compte, això d'estudiar i sobretot una mica el que hem vist, és l'evolució que ha tingut com a territori en un lloc on pràcticament va desaparèixer el que era la vinya degut a diverses circumstàncies. Una de les més importants va ser la llei seca que va imperar als Estats Units des dels anys 20 fins ben entrat als anys 30. Això va comportar que pràcticament desapareguessin tot el conreu de la vinya, totes les empreses dedicades a tot el tema d'alcohol i concretament també amb el tema del vi. El model és el que ha passat des del moment en què a partir dels anys 70 es torna a les dues valls i es torna a plantar la vinya i tota la transformació que ha seguit fins avui, no? Aquest per mi és un dels efectes importants a tenir en compte, com ho ha aconseguit, de la manera que ha estat possible aquesta transformació que ha patit concretament aquesta zona de Califòrnia i en definitiva el que sí que puc dir que és un model de la cultura del vi amb tot el seu conjunt, no? Que és el que en definitiva crec que és el camí que ja s'ha iniciat a dintre de la comarca del Priorat i concretament doncs, en aquest cas amb el conjunt de les dos DOs, de la denominació d'origen qualificada Priorat i de denominació d'origen Montsant.
Un viatge a Califòrnia, sens dubte, força profitós per les dues denominacions d'origen de la comarca, no?
Jo diria que sí, bàsicament, a veure, des de la vessant de lo que et deia abans, no? De tot el conjunt que avui afecta a lo que ni podríem denominar i ni denominem i sembla que el camí que estigui per aquí des de tot el que és el tema de la cultura del vi. El mateix que allí està passant, que el vi és l'element central i a partir d'aquí s'estructura tot, és el mateix que en definitiva crec que bueno, també s'està lluitant aquí a la comarca, no? Vull dir, a partir del tema principal i central que és el tema del vi, s'estructura tot el que és el tema de les empreses, s'estructura tot el que és el tema del turisme, s'estructura tot el que és el tema de les institucions i també tot el que és el tema de la recerca i la formació i investigació. Concretament, aquests va ser una mica els models que vam anar a visitar, vam anar a veure també inclús la implantació de les empreses en aquests moments espanyoles que estan implantades a Napa i Sonoma, concretament són l'empresa de Codorniu, Freixenet i Torres, i a veure una mica com ha estat aquest model d'implantació i sobretot d'assentament, doncs, no? Dintre del mercat americà, que és un mercat doncs, també dintre de les seves lleis, també és un mercat prou complicat, doncs, bueno, una mica a veure com havia anat i com volta tot el conjunt de tot això que t'estava dient, no? Bé, amb una diferència, he dit que aquell és un model americà, el model europeu i concretament el model d'aquí nostre del Priorat és diferent, però nosaltres tenim un concepte molt més arrelat de lo que són les institucions i sobretot de lo que són, i abans precisament teníem un cas concret de parlaves del futbol, no? De lo que són realment, de la funció que té que fer l'administració envers les subvencions, i el model americà en aquest cas és totalment diferent. Per ells l'administració no treballa bàsicament el que són les subvencions, tot és el model privat, tot funciona a través de l'empresa i amb això sí que hi tenen una incidència molt gran, tot amb el tema de lo que són realment la recerca i la investigació. En aquest cas les universitats, la Universitat de Davis, que també la vam estar visitant, i aquí sí que hi ha la participació privada és molt important de les empreses, també en aquest cas la de l'estat de Califòrnia, no? També hi ha que dir que el model fiscal americà és totalment diferent del model fiscal en aquest cas espanyol, perquè les empreses sí, allí participen amb aquestes subvencions que fan a les empreses, que fan les empreses als diferents, en aquest cas, diguem-ne, institucions, com puguin ser universitats i amb el foment d'alguns temes culturals, les empreses aquí sí que tenen una desgravació fiscal, cosa que aquí no passa, no? Per tant, potser aquí hi hauria la diferència perquè hi ha més implicació, sobretot a nivell de les empreses, amb la participació en moltes coses, no? Però, bueno, evidentment, amb tot i això, crec que és important treure conclusions positives de tot, i n'hi ha, jo crec que n'hi ha de positives, i en definitiva, doncs, bueno, crec que el model nostre no és un model desencertat, al contrari, perquè allí s'ha desenvolupat tot un conjunt econòmic importantíssim. Aquestes valls, pensa que tot volta al voltant del vi i al voltant i al voltant de la cultura està desenvolupant doncs, pràcticament tot el seu entorn econòmic funciona d'això i t'haig de dir que estan funcionant i vivint al voltant d'això uns 350 cellers i amb tot el que comporta que dèiem abans, de la cultura, no? Tot el tema turístic, tot el tema gastronòmic, tot el tema artesà, tot el tema hoteler i tot això és el que en definitiva fomenta i desenvolupa tot aquell sector.
Parlant de vi, deixem el viatge de Califòrnia, d'aquí 15 dies torna a la Fira del Vi Falset.
Sí, estem ja.
Quina edició, per cert?
La número 10.
La desena edició. Quina valoració es podia fer d'aquests 10 anys de Fira Falset, del vi? Bueno, una fira que ha anat a més, ha anat expandint-se més.
Bueno, jo diria que potser ha anat una mica com el sector, no? Vull dir, la Fira del Vi de Falset neix en un moment, doncs, l'any 96 va ser la primera Fira del Vi, i en definitiva, doncs, bueno, va ser els començaments, com totes les coses, costa, però també sembla que ha anat arrelant dintre de la nostra societat cada vegada més el creure-nos-ho, el que ens creguem realment que aquest és un camí que ha començat la comarca i que per tant no hem de procurar no sortir d'ell, i això ha fet la possibilitat de que doncs, bueno, la fira també ha anat arrelant dintre de la societat prioratina i també doncs, dintre de tots els que ens visiten durant els dies que es fa la fira, no? Estem preparant la dècima fira d'aquest any i bueno, més o menys hi ha coses, algunes coses noves, i n'hi ha altres que és la continuació que s'ha fet i desenvolupant una mica més tot el tema del concepte. L'espai físic pràcticament serà el mateix que ja vam començar l'any passat, que serà el carrer Miquel Barceló, i a partir d'aquí doncs, bueno, potser hi ha algunes novetats que de reubicacions, hi ha alguns elements nous, com deia abans, vull dir, potser aquest any s'ha pensat també amb la plaça de la Quartera donar-hi una participació amb elements afins al vi, com puguin ser empreses afins, que puguin ensenyar alguns temes relacionats amb el tema, que també pugui ser interessant per a la gent que ens visiti, per alguna empresa que aquí estigui exposada, i bueno, esperem doncs, que també el temps acompanyi, que això és prou important, i espero que la setmana vinent, suposo, la Sílvia, que és la regidora encarregada de desenvolupar tot el tema de la fira, doncs, també vingui i pugui fer una exposició en profunditat de tot el tema. No?
Correcte, en parlarem la setmana que ve amb la regidora de festes de l'Ajuntament de Falset, Sílvia Llop. Els falsetans ja som 2.698, una població que va a més, ja canviem de tema, amb un 10% d'immigrants. Tal com tenim l'última visita que vas venir aquí a la ràdio, Falset creix, però creix gràcies a la immigració.
Bueno, últimament...
Que no és que sigui dolent, clar.
No, vull dir, a veure, Falset està creixent i en aquest moment sí que podem dir que el 10% de la població és pràcticament, en aquest cas, immigrant. Tenim un col·lectiu prou ampli de migrants, i l'altre dia ho dèiem, que tenim 26 o 27 nacionalitats diferents. Hi ha els tres col·lectius més forts, que en aquest cas són el primer, que són del Magreb, magrebís, que són 138. Després hi ha un col·lectiu important, que és el dels països de l'est, en aquest cas de la colònia romanesa, que són 57. I després els d'Equador, la colònia d'Equador, que són 48. A partir d'aquí, després ja hi ha una diferència important. Diríem que aquests són les persones que estan empadronades a Falset. En aquest cas no és feina de l'Ajuntament, no? Les persones que no estan empadronades, perquè l'Ajuntament no té la missió policial, no? De saber si la gent està empadronada o no. El que sí tinc que dir de que la població de fet, que és la població que està empadronada, és aquesta. Segur que hi ha molta gent que potser està vivint en pisos que per nosaltres també és difícil controlar i que no està empadronada a Falset, i podríem dir que la població potser realment és més elevada, però aquest és un tema doncs, que fas, ja que m'ho preguntes, també voldria aclarir quina és la missió i la normativa que regeix en un ajuntament pel tema de l'empadronament, perquè ara precisament és un tema qüestionat que aquests dies està sortint per tots les notícies de la televisió, del tema de l'empadronament per omissió, que s'ha passat una altra vegada la pilota als ajuntaments, quan els ajuntaments en realitat pues, les competències sempre les tenim a mitges, i ara doncs, se pensen que bueno, els ajuntaments que tinguin la solució per aquest tema, no? I realment aquest tema de l'empadronament per omissió simplement és de la gent que pel que sigui doncs, no es va empadronar el seu dia i ara volen justificar doncs, que estaven a Falset abans del 7 de maig, me penso que la data és, del 7 d'agost del 2004, perquè la llei ara ho demanarà així perquè puguin tenir els papers, i en definitiva, doncs, bueno, vull dir, clar, com ho justificarem? Com ho justifiquen l'Ajuntament? Quins són els papers? A veure, nosaltres fa temps, fa un parell d'anys, quan el tema, concretament he de dir que jo des que estic a l'Ajuntament l'any 95, pràcticament aquests, del 95 fins al 2000, els empadronaments que es feien a Falset eren al voltant de 10 o 15 persones a l'any, i per tant, bueno, pues la normativa sobre empadronaments és molt clara, vull dir, tothom que vingui a un ajuntament i demana empadronar-se porta pràcticament el passaport o el carnet d'identitat i el lloc on vol que se l'empadroni, i pràcticament pues aquest és el procediment legal que se segueix, no? A partir d'aquí, que ja ha començat a haver, degut a la migració, una presència d'empadronaments bastant molt més elevada, jo des de l'Ajuntament ho vam estar parlant a nivell intern i vam voler intentar no posar fre, perquè en definitiva no és la missió de l'Ajuntament posar fre, ni tampoc la llei ho contempla, però sí que intentar que hi hagués algun document, perquè sí ens havíem donat compte de que la gent s'empadronava en pisos i a vegades hi havia bastanta més gent empadronada, llavors vam dir, home, això no és massa correcte tampoc, no? Llavors vam començar a demanar, entre el que ja es demana del carnet o el passaport i el contracte del pis a on se van empadronar, vam introduir de dir que volíem que també es portés la cèl·lula d'habitabilitat. I en definitiva, la cèl·lula d'habitabilitat és un document que dona la Generalitat, i aquesta cèl·lula té una vigència de 4 o 5 anys, i per l'altra banda és el que també et demostra la quantitat de metres quadrats d'habitables que hi ha en aquest pis. Per tant, si allí tens 3 habitacions o 2 habitacions amb la cèl·lula d'habitabilitat, saps que en un pis no t'hi caben ni 10, ni 15, ni 20 persones, en funció dels equis metres quadrats que determina la pròpia cèl·lula, doncs et dius, bueno, en un pis només hi poden haver doncs 8 o 10 persones. I vam començar a demanar la cèl·lula d'habitabilitat juntament amb en vigor, que la cèl·lula d'habitabilitat estigués en vigència, que no estigués caducada, i això juntament amb el contracte del pis. Bueno, pues què va passar? Pues que els col·lectius que siguin o les persones que saben com funciona la llei pues van dir que això no era legal. I de fet tenen raó, no és legal. Vull dir, no podem demanar-ho això. La llei te diu que l'únic que un se vol empadronar a l'Ajuntament, tu no li preguntes, només li has de dir a on vols que t'empadroni, demostra'm el contracte de lloguer i et porto, i aquí tens el meu carnet o el meu passaport, i l'obligació de l'Ajuntament és empadronar-se. Per tant, a vegades els instruments que tenim els ajuntaments no són tants com els que voldrien tindre, o a vegades la gent o la ciutadania voldria que tinguéssim. Jo també, a vegades, però clar, vol dir, ens hem de remetre a el que realment, legalment, puguem fer.
Quin creu, l'Ajuntament de Falset, quin creu el nombre màxim d'habitants que té aquí dins de Falset?
Bueno,
o no es posa el límit?
No, nosaltres amb això no podem posar límit. Vull dir, tothom... A veure, una altra cosa és que...
El nombre ideal per habitants que té dins de Falset, sí, per ser...
Falset se poden empadronar tothom que vulgui vindre. Una altra cosa és que aquesta gent, legalment, o no legalment, vull dir, aquesta gent tingui un lloc on pugui viure. Perquè exacte, si no hi ha pisos, si no hi ha vivendes noves, doncs lògicament, vull dir, a veure, tot queda d'allò. I també, a veure, encara que es pugui detectar que la gent se vingui aquí, s'empadroni i marxi, que era el que detectàvem, que molts s'havien empadronat en pisos, que hi havia 10, 15, 20 i 25 persones empadronades en un mateix pis, però amb això també havíem detectat que molts d'aquestes persones s'havien empadronat i després havien marxat i no havien demanat la baixa. Però bé, tampoc és missió de l'Ajuntament el controlar tot el tema ciutadà, no? Perquè això és un tema més aviat policial i que a nosaltres no tenim competència en aquest tema. Ara, si a Falset ve la gent a viure, necessita dues coses perquè la gent vingui a Falset. Una, tindre lloc de treball, i dos, tindre lloc on viure. Si lògicament això ho tenen, pues, lògicament suposo que deuen tindre el tema resolt. Si no tenen aquest tema, vull dir, per molt que es puguin empadronar, no podran viure aquí. De totes maneres, a veure, jo crec que la gent s'empadrona si té realment un lloc, té una vivenda i té un lloc de treball. Un altre és el model realment, que diríem que quin és el model ideal de poble, no? I en principi, a veure, el que és amb la normativa urbanística de les normes que es va fer la revisió i que es van aprovar l'any 2000, aquí s'havia fet, més o menys, s'havia dissenyat un model de poble de lo que també algunes vegades han parlat de que al 1900 Falset tenia al voltant de quasi 4.000 habitants. Bueno, crec que potser seria una situació que crec que en aquests moments podríem assumir, si es compleixin amb tota la normativa urbanística de construccions i tal, amb el que seria bàsicament amb les infraestructures, no?, necessàries per poder donar servei a aquests habitants.
Canviant de tema, les obres de la carretera de Bellmunt a Falset es comencen a avaluar, no? Sembla ser que aviat es començaran, un tema
sí,
força important.
Sí, ja estan adjudicades, les obres estan adjudicades amb una empresa de Tarragona que es diu Lubasa, i pràcticament el que és les expropiacions i el pagament pràcticament ja s'ha fet i està pendent de no res. Suposo que, me penso que començaran aquesta setmana vinent. Ja comencem, avui precisament a Bellmunt se feia la presentació del projecte per la pròpia per la Diputació i sé que està pendent ja
de
començar exactament les obres, perquè ja està adjudicat ja fa un parell de un mes i mig o por ahí, i van vindre precisament l'empresa, va vindre a presentar a l'Ajuntament i va dir que començàvem, i els vaig dir que si tenien demanda de fenya o algo que ho deviguessin i nosaltres ho publicàvem al tema al teleservei, i bueno, tenen que començar ja, perquè tot està fet, tots els passos s'han complert, les expropiacions, les informacions públiques i tot, i l'adjudicació, que és el més important.
I això quan se preveu que es facin les obres, en un termini?
Bueno, segons projecte, pràcticament són 18-20 mesos.
18-20 mesos?
Sí, un parell de... suposo que sí, en aquest temps se pot fer.
D'acord, canviant de tema, l'Ajuntament de Falset té en ment comprar un camió per a la recollida d'escombraries, un tema també força important per l'Ajuntament i pels vilatans, no?
Sí, aquest és un tema realment...
Per què aquesta compra d'aquest camió?
Bueno, a veure, no és un tema que estigui decidit. Vull dir, a veure, des del moment en què se comença la recollida selectiva, es comença un nou model amb el tema de la basura. Què passa? Doncs, bueno, de que estem detectant que no es fa per part del servei, no s'està donant un servei correcte. Que aquí, com que nosaltres aquest és un servei que tenim delegat al Consorci, al Consell Comarcal, el Consell ho té delegat al Consorci, hi ha una empresa que fa aquesta feina. S'ha detectat que no és el funcionament correcte que necessitem i bueno, l'Ajuntament ja fa dies que bueno, estem veient que les àrees d'emergència no són insuficients, hi ha gent doncs, que aprofita també per deixar els temes allí. Cau, què passa? Vull dir, potser que s'hauria de donar d'un altre periodicitat la recollida. No? Però bueno, en definitiva, jo crec que el comportament de la gent és correcte, vull dir, la gent ha fet un esforç per fer la recollida selectiva i ho està fent perfectament, i en canvi el que no s'està donant és el servei correcte per part de l'empresa. Per tant, a partir d'aquí, doncs, ja ens han plantejat amb la regidoria de Medi Ambient, ja ens han plantejat el tema de marxar, de retirar-los la concessió que tenim delegada al Consell Comarcal i en aquest cas al Consorci, sortint del Consorci i fent nosaltres la recollida. Què comporta? Si ens la fem nosaltres, doncs, bueno, haurem de tindre un vehicle propi per poder fer aquest servei. Estem estudiant a veure si aquest és el millor camí o a veure què passa, perquè doncs, ben, lògicament això comporta una despesa important, però crec que en aquest cas l'important és que es doni un servei ben donat i si entenem que el camí passa perquè s'ho hagi de fer l'Ajuntament, doncs ho farem.
Canviant de tema, tal com deies abans, Falset creix, una nova discoteca, uns nous establiments que properament s'instal·laran a Falset, amb una ampliació de polígon industrial de Falset. Falset va a més cada dia.
Bueno, a veure, sí, està clar. En aquests moments, vull dir, potser hi ha coses que des de l'Ajuntament se saben abans, però bueno, jo diria que no, que més aviat se saben més aviat la Vox Populi la sap més que a vegades que l'Ajuntament. A mi precisament me preguntaven això que em deies, me diuen que es posa una discoteca a Falset, i nosaltres pràcticament no ho sabíem, perquè no sabia, a veure, potser primer va ser un acord entre la propietat i l'empresa que volia muntar i potser d'aquí doncs, bueno, es va començar a dir, però clar, concretament a l'Ajuntament encara no ens havia arribat la petició, no? Però bueno, evidentment hi ha tota una sèrie de locals que sí que en aquests moments ja hi ha previst o s'està fent les peticions a l'Ajuntament perquè es volen obrir, concretament doncs, hi ha, a veure, sense dir noms ni res, perquè exactament tampoc doncs, encara no, tampoc és un tema que no em toqui a mi dir-ho, però si puc dir és que hi ha uns quants locals, hi ha una dietètica, hi ha una pizzeria, hi ha una discoteca, hi ha tot algun local més que també... El Banc de Sabadell també, veus? Aquest sí que ho puc dir perquè bueno, aquest sí que és una petició que fa una colla d'anys vaig estar darrere del Banc de Sabadell perquè s'instal·lés a Falset, perquè només teníem una entitat bancària, el que més eren entitats bancàries, com a banc no en teníem cap, teníem el banc de, el que era abans el Banc Central, però que ara tampoc funciona és més aviat una agència que funciona depenent d'una altra, i també m'havien comentat que hi havia algunes deficiències, i l'altre que funciona són les caixes, però com a bancs pràcticament a Falset no en diria. I amb el Banc de Sabadell vaig estar tractant amb la direcció per veure si es podien implantar Falset, i finalment doncs, pràcticament ja està, ja han portat el projecte a l'Ajuntament, ja han demanat fer la petició d'obres, i també doncs, bueno, a veure si comencen les obres, i bueno, jo crec que això també tot és positiu en definitiva, perquè tot això són més serveis que tindrà el ciutadà, i en definitiva doncs, bueno, quan més serveis hi hagi hi ha més competència, i per tant doncs, jo crec que tots aquests serveis ajuden a que tot funcioni millor. En definitiva, una mica és el que tu has dit, que Falset s'està transformant en un, bueno, pel que sigui, pels inputs doncs, que té la nostra comarca, per la situació econòmica que en conjunt viu el país, i en definitiva doncs, fa bueno, que aquesta petita transformació a poc també s'estigui notant amb el conjunt del poble. No? Amb el tema de, bueno, i més coses que espero que vagin venint. Tenim el tema del camp de futbol pendent, que és un tema que estem a punt de tancar ja concretament a l'Institut Català del Sol, amb l'Incasol, i per tant també seria un canvi d'ubicació que es portaria amb el camp de futbol, que això també el dia que tinguem clar i concrete ho explicarem aquí, i primer també ho explicarem a la Junta del Falset Esportiu, perquè doncs, bueno, puguem continuar assegurant la presència d'un camp de futbol. I després doncs, bueno, també hi ha l'ampliació del polígon, perquè doncs, en aquest cas també estem en contacte amb una altra empresa que també ens ha demanat, doncs, estem intentant arribar a un acord per la seva implantació. I bueno, tot això fa doncs, bueno, que tot el que és el que creia i generi activitat econòmica i moviment, doncs, sembla que en aquests moments s'estigui desenvolupant. Jo crec que això és bo pel conjunt, doncs, i en definitiva tot això fa doncs, que a poc Falset, doncs sembla això una mica el que has dit, no? Que Falset s'estigui transformant.
La nova discoteca, si no em fallen les dades, tocant a la Creu Roja?
Bueno, no és exactament tocant, bueno, sí, a la zona de la Creu Roja, però a baix a les naus del polígon, amb una nau d'aquelles.
D'acord, i el Banc de Sabadell?
El Banc de Sabadell es situa ahir a la casa del senyor Campillo, allí hi va voler haver un supermercat. Allí, allò, aquell edifici l'ha comprat als baixos, l'ha comprat al Banc de Sabadell, i bueno, doncs ja pràcticament ja et dic, no? Ja hi ha la petició i el projecte de l'Ajuntament i la petició per començar les obres.
Canviant de tema, un grup de veïns de Falset està recollint firmes, demanant firmes als vilatans pels robatoris i delinqüència que hi ha aquí a Falset. Què té que dir sobre tot això, des de l'Ajuntament?
Jo ho he denunciat moltes vegades. Vull dir, jo entenc la gent i les queixes. Tinc que dir que aquí, amb aquest tema, ja va vindre la consellera Tura a l'Ajuntament de Falset, i la consellera, jo la vaig felicitar en aquest cas, perquè ella es va adelantar a moltes coses, inclús amb temes legals, com podia ser la implantació dels Mossos d'Esquadra, i ella ja va fer una aportació aquí a la província al voltant de bastants Mossos d'Esquadra, sembla que 200 i escaig de Mossos d'Esquadra que es van tindre la implantació aquí a la província, i aquí, concretament a les nostres comarques, van vindre dos jeeps que aquí s'ha notat que passen més pel poble i tal. Ara, amb tot i això, continuem tenint mancances. I algunes que no, bueno, les està denunciant el propi Ajuntament, com tots ja sabem, que jo inclús ho vaig denunciar en una festa major que em vaig parlar del tema de la droga i tal, i tots sabem que continuen, i totes aquestes coses creen inseguretat, creen problemes, i jo, a més, a la gent l'entenc. Però, clar, jo també vull que entenguin que l'Ajuntament fem el que podem. No podem fer més perquè no tenim ni més armes ni més arguments legals al nostre favor que puguem fer. A veure, jo no ho dic com ànim de crítica ni com ànim de queixa contra ningú, però una mica, a veure, me queixo, m'he queixat allí mai de queixar. Jo, com a Ajuntament, només me quedaria poder cridar el que antigament ni deien un somatent, però bueno, això ni és legal ni forma part de la normativa legal del nostre país, no? Vull dir, ara entenc que la gent se queixi, a més tenen tota la raó del món. Jo penso que aquest és un dels temes que preocupa més a la gent, i per tant, vull dir, la nostra manifestació amb la consellera doncs, va ser per aquí. Ella també ho ha entès, i la prova és que s'han fet un desplegament de Mossos, encara que les competències de seguretat ciutadana siguin totes, en aquest cas, concretament a Falset, de la Guàrdia Civil, però vull dir, no passa res, vull dir, qualsevol acte que passi, que es denunciï, i si veuen un mosso que denuncien, que els Mossos ja faran tot el papeleo i tràmit que s'hagin de fer conjuntament amb la Guàrdia Civil perquè precisament les coses que es denuncien se puguin investigar.
Dos temes perquè el temps ens tira fora gairebé. L'Associació Cultural La Carrutxa, en la col·laboració de l'Ajuntament de Falset, acaba d'editar el Llibre Vermell de Falset. Què és el Llibre Vermell de Falset?
El Llibre Vermell de Falset és una... Carrutxa ha fet un treball important, i en aquest cas amb l'Ezequiel Gor, també, sobretot de recerca, d'investigació, de buscar documents. El Llibre Vermell era un dels... Falset, al segle mitjaval, i a l'època mitjaval, ja tenia normativa i estava recollit en aquest Llibre Vermell. És una de les primeres poblacions catalanes on tenien normativa municipal. I tot això estava recollit en un llibre que tenia les tapes de color vermell. I aquest llibre va estar fins al segle XVIII, o sí, ben entrat al segle XVIII, va estar a l'Ajuntament de Falset, i però actualment, bueno, a partir del segle XVIII devia desaparèixer amb totes les circumstàncies, doncs, i de la història que ha passat al poble, i però surt mencionat en bastants escrits d'historiadors antics i es parla del llibre aquest, no? I l'Ezequiel, quan es va presentar la història de Falset, ja va dir que havia estat buscant documentació però que no li havia donat prou temps per poder parlar més en profunditat del Llibre Vermell. I jo li vaig encargar i li vaig encoratjar, de dir, home, seria molt important si poguessis buscar documentació històrica que pogués parlar d'aquest tema del llibre, perquè, home, sortiria molt clar, doncs, ja el capdavanter, que era la nostra vila a l'època mitjaval, amb normatives. I aquest llibre, finalment, el Ezequiel i el Carrutxa han fet un treball d'investigació i de recerca important, i el presenten el dia 24 a l'Ajuntament de Falset, em sembla que a les 7 de la tarda, i per tant jo animo la gent a que hi vagi, perquè és un tema molt interessant, de realment de la normativa del Llibre Vermell d'aquest cas de Falset.
La propera setmana, per tant.
El dia 24.
Que seria la propera setmana, sí. El proper divendres, si no fallen les dades.
Sí, no, el proper diumenge.
El proper diumenge.
23 és Sant Jordi, és dissabte.
D'acord.
I el dia 24,
diumenge,
i el dia 24 a les 7 de la tarda a la sala d'actes de l'Ajuntament es presenta aquest llibre.
D'acord, acabem ràpidament. El cinema L'Artesana que torna, no?
Sí, bueno, ja vam anunciar-ho, que s'havia fet una aturada per l'hivern, bàsicament pel tema del fred i una mica amb les condicions, doncs, que teníem el tema de la calefacció, degut, bueno, tot el tema de FECSA que n'havíem parlat, que és un tema ja resolt, i per tant ja comença una altra vegada la programació ja de... Bueno, del tema del cinema a l'Artesana. I aquesta setmana ja comença amb la pel·lícula de... Bueno, s'ha fet, ja s'ha anunciat, no? Vull dir, no vinc a fer anuncis ara de la pel·lícula, però bueno, diuen que és una pel·lícula prou interessant, Los niños del coro, i ja serà una programació estable que s'anirà combinant amb els espectacles que es vagin fent a l'Artesana.
D'acord, Jaume Domènech, alcalde de Falset, gràcies una vegada més per acceptar la nostra invitació, per vindre aquí a l'edició de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset, i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau, bon dia. Fins aquí, doncs, aquesta edició especial de l'informatiu comarcal de Ràdio Falset. Ens retrobarem nosaltres la propera setmana, ja en l'edició normalitzada, aquesta edició informativa, on el tema estrella de la propera setmana serà la Fira del Vi de Falset, que tan sols hi quedaran 7 dies per començar a veure la llum. Serà fins al proper cap de setmana, serà fins aleshores. Adéu-siau, bon dia.